Benvinguts a Fil per Randa. Encetem avui el que a partir d'ara ha de ser el teu espai radiofònic a UPV Ràdio. Jo sóc Remei Calabuig i junt amb Bea de Zúñiga i José Vicente Bernabéu ens podreu escoltar cada setmana a través de la 102.5 FM i de la pàgina web de la universitat, cada dijous d'una a una i mitja i els dissabtes de 12 a 12 i mitja. Avui hem preparat un programa que no pots perdre, ja que parlarem del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, del Manifest Autí Taurí, publicat per la Facultat de Ciències Biològiques, i dedicarem la secció de Cultura a parlar de la figura de Miguel Hernández, arran de l'estrena de l'obra Miguel Hernández després de l'odio, que dirigeix Pep Sánchez amb motiu del centenari del naixement del poeta. I per finalitzar, a la secció Personatge farem un repàs de la trajectòria d'un dels escriptors més reconeguts del nostre panorama literari, Miguel Delibes. I com per a nosaltres és fonamental la vostra participació, podeu posar-vos en contacte amb el programa a través del nostre blog, filperrandaupv.blogspot.com, i deixar-nos qualsevol idea, comentari o el que vulgueu que us vinga al cap. Així que ara sí, comencem amb les notícies més fresquetes de l'actualitat universitària.
Estàs escoltant Fil per Randa.
Bona vesprada, Bea. Què és el que ens portes per avui?
Bona vesprada. Passat dimarts es va celebrar el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. En 1993, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 3 de maig com a Dia Mundial de la Llibertat de Premsa amb la idea de fomentar la llibertat de premsa en el món al reconèixer una premsa lliure, pluralista i independent que és un component essencial de tota societat democràtica. Amb aquest dia, el que es pretén és donar suport a tots aquells periodistes que dia a dia posen la seva vida en perill per aconseguir informar a la societat de la forma més eficaç i veraç possible. I és també una commemoració a l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, on diu que tot individu té dret a la llibertat d'expressió i d'opinió. Amb motiu de la celebració d'aquest dia, tenim les paraules de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, fetes a la UNESCO Televisió.
Demasiados periodistas ejercen su oficio en un contexto en el que las restricciones a la información constituyen la norma y en que la prisión, el hostigamiento, la intimidación e incluso las agresiones físicas forman parte de su labor cotidiana. El año pasado la UNESCO condenó los asesinatos de 77 periodistas, en su mayoría. No se trataba de víctimas de guerra, sino de reporteros que cubrían noticias locales. Invito a cuantos conmemoran hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa a que observen un minuto de silencio en recuerdo de aquellos a los que ya no podemos ayudar, para honrar a los periodistas que sacrificaron sus vidas en aras de nuestros derechos de saber. Exhorto a los gobiernos, la sociedad civil, los medios de difusión y los particulares a que colaboren con la UNESCO en la promoción de la libertad de información en todo el mundo.
L'activitat més significativa que convoquen la UNESCO i les Nacions Unides és la cerimònia de lliurament d'un dels premis més prestigiosos del periodisme, el Premi Mundial de la Llibertat de Premsa UNESCO Guillermo Cano. Rep el nom de Guillermo Cano en honor al director del diari L'Espectador que va ser assassinat en 1986 per sicaris del narcotràfic. Cada any es tria una ciutat anfitriona per organitzar i desenvolupar aquestes jornades. I aquest any li ha tocat el torn a Brisbane, Austràlia.
Igualment, vos hem de dir que cada any la UNESCO tria un representant del món de la comunicació i del periodisme que siga mereixedor d'aquest premi dotat amb $25,000. Que fins la data cap periodista espanyol ha tingut l'honor de rebre. En aquesta edició de 2010 ha estat la periodista xilena Mònica González Mujica la guardonada. Nascuda en 1949, va estar 4 anys exiliada de Xile després del cop militar del 73, encara que al 78 va poder tornar al seu país. Com a periodista, va investigar tot tipus de casos de violació de drets humans, així com les maniobres finançades pel general Pinochet, i va estar empresonada un any degut a les seues activitats. Des de 1990, amb el retorn a la democràcia a Xile, ha treballat com a editora i periodista i des del 2007 fins la data dirigeix el Centre d'Investigació i Informació Periodística.
D'altra banda, sí, al País Valencià també s'han fet eco d'aquesta commemoració i la Unió de Periodistes Valencians també realitza els Premis Llibertat d'Expressió, que enguany ha atorgat als fotoperiodistes valencians per la censura de l'exposició Fragments 2009 del Movim. També ha atorgat el premi a Romà de la Calle per el cas de la censura del Movim i per la seva llarga trajectòria professional, a l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro 3J, que demanen una investigació que aclarisca què va passar realment a l'estació de Jesús, als periodistes de la SER Daniel Anido i Rodolfo Irago, que han estat condemnats a presó i inhabilitació per revelació de secrets sobre les irregularitats del Partit Popular de Madrid, i a la revista Quadernos del Sureste, que ha estat condemnada recentment a pagar 15.000 euros pel Tribunal Suprem per denunciar les activitats relacionades amb la corrupció de la secretària de l'Ajuntament d'Arrecife.
I continuant un poc en les notícies de l'actualitat universitària, bé, què ens pots dir d'allò que s'ha proposat a la Facultat de Ciències Biològiques?
Sí, Remei. Tot va començar a la fi de l'any passat quan va saltar en el Parlament la idea d'eliminar de les festes de Catalunya les corregudes de bous. La iniciativa legislativa popular presentada per la plataforma Prou, que comptava amb més de 180.000 signatures, va ser duta a tràmit amb un resultat molt justet, que comptava amb 67 diputats a favor de tramitar-la i 59 en contra. La nova normativa suposaria no solament la prohibició de les corregudes de bous en les places, sinó també tots els espectacles que incloguen la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts de la pica, les banderilles i l'estoque.
Per contrapartida, el govern valencià va aprovar el passat 5 de març l'expedient per a declarar els bous com bé d'interès cultural a la Comunitat Valenciana, tal com ja havia avisat Esperanza Aguirre que tenia intenció d'aconseguir. Serafín Castellanos, en la reunió del ple del Consell, va presumir del gran arrelament i tradició que tenen les festes relacionades amb el món del bou al País Valencià, que venen de temps ancestrals. A més, el conseller va fer al·lusió a la gran presència que tenen els festejos amb bous a la comunitat, ja que al llarg de l'any hi ha fins a 6.000 festes d'aquest tipus.
I bé, com vos hem avançat al principi, davant de tota aquesta polèmica entre la defensa de la identitat o la defensa dels drets dels animals, la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València va aprovar el passat 25 de març una declaració en contra de les corregudes de bous. En ella es diu que els bous experimenten dolor, estrès i sofriment, amb característiques molt semblants a les dels éssers humans. Per això volen que es declaren els bous, els animals com a tal, bé d'interès cultural. I per acabar el text, es fa una crida a tota la Universitat de València i a totes les facultats de Biologia i Veterinària d'Espanya per a que s'unisquen a la declaració. I respecte a aquesta iniciativa, tenim l'opinió de Martí Domínguez Romero, doctor en Biologia per la Universitat de València.
No és fàcil saber si tenen una percepció del dolor semblant a la nostra. El que sí que podem saber, d'alguna manera, és que són organismes que són mamífers, que s'assemblen a nosaltres en molts aspectes del seu sistema neuronal i del seu sistema nerviós i que, com és natural, pues, pateixen dolor. El que no podem saber és si fins a quin punt són conscients de que aquell dolor significa la seva pròxima mort o significa que alguna cosa, si tenen consciència de que estan realment sent tan maltractats o senzillament és la resposta a un estímul. Aquesta és la gran diferència amb un humà i per tant tampoc és convenient fer aquesta similitud entre humans i bous. Realment són organismes, tot i que pròxims, molt diferents. No sé si seria el mateix toretjar a una persona a la plaça de bous, posar les banderilles a la plaça de bous, que toretjar a un bou no té res que veure. Això és la veritat. Al meu entendre, el que és pitjor d'aquest espectacle és la incitació a la violència. No es tracta tant de que aquest bou, després, quan el duguen vagin a matar-lo i el duguen al sacrifici i després pues, l'escarteren i no és el mateix perquè primer és per a un ús alimentici i segon perquè d'alguna manera se fa d'una manera rigorosa i sense cap incitació a la violència. El matarife de torn no ho fa pel gust de matar sinó senzillament per la necessitat d'alimentar unes persones, no? I de guanyar-se la vida. Se fa sense espectacle. I a mi el que me preocupa de les corregudes de bous no és tant el que està patint l'animal, sinó com s'està transformant a nosaltres. És a dir, no és un espectacle edificant, no és un espectacle que millora l'espècie humana. per molt de hard que ens vulguin fer creure. És un espectacle que ens fa més violents, més agressius i, podríem dir, més salvatges.
Amb les declaracions de Martí Domínguez, donem per finalitzades les notícies universitàries i continuem amb la secció de cultura de la mà de José Vicente.
Fil per randa a la UPB Ràdio.
Així és, Remei. Comencem la secció de cultura parlant de Miguel Hernández, poeta que està de plena actualitat perquè enguany es commemoren els 100 anys des del seu naixement. Per aquest motiu, la companyia de recerca i innovació teatral, CRIT, va representar la passada setmana l'obra Miguel Hernández després de l'odio. Esta obra es va representar els dies 28 i 29 d'abril a la Sala Matilde Salvador de l'edifici de la Nau de la Universitat de València. L'obra, amb dramaturgia de Daniel Tormo i direcció de Pep Sánchez, va tenir molt bona acollida. A Miguel Hernández, després de l'odio, es narra la vida del poeta oriolà, des dels seus inicis al món de la paraula fins als seus últims dies a la presó d'Alacant. Els components de Fil per Randa vam assistir amb l'objectiu d'apropar-vos una mica a l'univers d'aquest poeta, que va morir en defensa de la llibertat. Enguany, s'acompleixen 100 anys del seu naixement i per aquest motiu, diverses associacions i institucions estan rendint-li homenatge al llarg del 2010. El que aneu a escoltar ara és un fragment del que podeu trobar si assistiu a veure l'obra Miguel Hernández després de l'odio.
Me voy a Madrid. ¿Eh? Que me voy a Madrid. Mira, Ramón, chicos, yo no aguanto más tiempo aquí. Me quiero ir a Madrid.
Se quería ir a Madrid porque pensaba que solo allí podía triunfar como poeta. Digamos que era el mejor de todos y que tenía huevos para todo.
Sí, Jesús, pero eso de que se fuera a Madrid sin haber publicado todavía mi libro, a mí no me convencía, hombre.
A mí tampoco, Ramón, a mí tampoco, pero ¿cómo le podíamos hacer? Además, si no recuerdo mal, tú me ayudaste.
Escoltàvem els personatges, els actors que representen a Ramón Sigé i a Jesús, dos amics de Miguel Hernández, durant la seva primera època a Oriola. En Fil per Randa volíem rendir homenatge a Miguel Hernández i per això vam parlar amb Daniel Tormo, dramaturg de Miguel Hernández després de l'odio, qui ens explica amb quina idea es va plantejar l'obra.
Bé, Miguel Hernández després de l'odio naix de l'àrea de divulgació de la companyia nostra. Tenim diversos clàssics literaris que apropem als centres de secundària i al públic en general, sempre en propostes teatrals. I com que enguany era el centenari del naixement del poeta d'Alacant, Miguel Hernández, del qui mai es parla prou, perquè es parla molt i seguís poc, i creguem que això s'ha de solucionar, vam pensar de fer una aproximació teatral des d'avui a l'univers de l'escriptor i també de la persona, també de Miguel Hernández com a home que va viure un temps difícil.
Veritablement, la vida de Miguel Hernández no va estar gens fàcil. Des de ben xicotet, es va veure obligat a acompanyar el seu germà gran al camp per tal de cuidar el ramat. Les tasques de pastoratge foren les causants de que Miguel faltara massa a l'escola, on li agradava anar.
I de fet, treia molt bones notes. Així que passaren els seus primers anys tot aprofitant les estones a la serra per escriure alguna coseta, llegir llibres i deixar volar la seva imaginació. Cap a 1925, Miguel Hernández comença a escriure els seus primers poemes. No és d'estranyar que la seva temàtica siga d'allò més quotidiana, del món que l'envolta dia rere dia, les ovelles, l'hort, el pati de sa casa, el pastoratge... Les seves poesies anirien publicant-se periòdics locals i més tard provincials, com La Verdad o Voluntat. És en aquesta època quan coneix a Ramón Sigé, el seu gran amic, de qui es veurà distanciat uns anys més tard per raons ideològiques. Junt a Sigé i Carlos Fenoy, formarà l'anomenat Grupo d'Orihuela, tres xics amb inquietuds literàries que quedaven periòdicament per compartir idees del món de les lletres.
Així va consolidant-se l'esperit de Miguel, una inquietud per avançar i dedicar-se professionalment a la poesia. El ramat no li atrau gens i Oriola se li queda menuda, per la qual cosa l'any 1931 viatja a Madrid, on vol provar sort, intentar conèixer algú i veure si pot aconseguir algun contacte amb alguna editorial disposada a publicar la seva obra. L'intent, no obstant la seva tossudesa, ben reflectida a Miguel Hernández després de l'odio, no dona els fruits esperats i torna a Oriola un tant decebut, però decidit a tornar a intentar-ho en un futur. Serà tres anys després, ja en 1934, quan torna a Madrid i es queda a la capital. Eixe any començarà la seva època de major esplendor a la ciutat, col·laborarà en les missions pedagògiques organitzades pel govern republicà i a banda s'incorporarà a l'exercici popular i va ser nomenat comissari de cultura.
Tots aquests episodis es recreen d'una manera d'allò més original a l'obra de Crit, Miguel Hernández després de l'Odio. L'obra guanya en versemblança a causa de la quantitat de dades que s'aporten per tal que l'espectador conega de primera mà com era el poeta i quins van ser els moments més importants de la seva vida. Daniel Tormo ens contava quins elements van utilitzar per tal de recrear el món hernandià a l'escenari.
M'ha agafat perquè ens agrada partir dels textos. M'ha agafat, evidentment, molts textos poètics de Miguel Hernández, també cartes, documents que, de la vida d'ell, documents reals escrits per ell, documents d'amics, testimonis reals de gent que va deixar escrit coses que havia viscut en ell. Hi ha cartes d'altres poetes, cartes de García Lorca, cartes de Neruda, i també hi ha moltes dades biogràfiques que hem anat buscant i que m'han trobat.
Eren les paraules del dramaturg de l'obra, que ha estat representada ja a Calp, Mutxamel i a diversos instituts, degut a que el seu format ho permet fàcilment. Es descriu de manera especialment gràfica l'arribada de la Guerra Civil i la ferma oposició al feixisme que adopta el poeta alacantí. Durant aquests anys, Hernández s'enrolarà a l'exèrcit i anirà al front per plantar cara a les tropes de Franco. La seva incidència a la vida cultural espanyola ja és palesa durant aquests anys i viatja a la Unió Soviètica i a València per participar en diferents congressos culturals. És en aquesta època convulsa quan es casa amb Josefina Manresa i naix i mor el seu primer fill, protagonista de diversos poemes que s'inclourien al seu llibre Cancionero y Romancero de Ausencias. Quan el 1939 Franco dona per conclosa la guerra, Miguel intenta escapar-se a Portugal, però va ser capturat a la frontera.
Així que va passar per diverses presons acusat de pena de mort, pena que en l'últim moment seria commutada per una multa equivalent a 30 anys de presó. Finalment, els seus dies acabarien en 1942, al reformatori d'adults d'Alacant, víctima d'una tuberculosi amb 31 anys.
31 anys remei. Efectivament, la vida de Miguel Hernández va ser breu però intensa. I aquesta intensitat és plasmada de manera molt clara a l'obra que dirigeix Peap Sánchez, obra que ha aconseguit concentrar en 60 minuts gran part de la vida i obra del poeta d'Oriola.
La veritat és que ho fa d'una forma molt interessant, combinant músiques actuals amb poemes i cançons del poeta. La resposta del públic ha estat molt positiva. Dimecres passat les entrades duraren mitja hora en taquilla. Daniel Tormo explicava la seva satisfacció amb aquestes paraules.
La gent es sorprèn molt quan veu que hem optat per aquest tipus de músiques, però jo crec que arriba molt bé qui és, qui era ell. La gent disfruta, s'emociona, perquè l'obra té també punts divertits i punts d'emoció, i jo crec que hem complit amb l'objectiu.
I amb aquestes declaracions de Daniel Tormo, concloem l'espai dedicat al poeta de la generació del 27. Un poeta de qui, com bé ha expressat Tormo, mai no es parla prou.
Però abans de donar pas a Remei, que en la secció de personatge ens parlarà de la figura de Miguel Delibes, des de Fil per Randa volem proposar-vos un parell d'idees per eixir de casa estos dies. El Museu Etnològic Valencià, dins del seu cicle Etnoxerrades, acollirà esta vesprada la conferència Globalización y Migraciones, las nuevas fronteras. La ponència correrà a càrrec de l'antropòleg Isidoro Moreno de la Universitat de Sevilla. En ella es tractaran temes que de segur vos interessen, pel fet que a tots ens afecten en major o menor mesura. La cita la teniu esta vesprada a les 7 al Museu Etnològic Valencià, situat al costat de l'IBAM. I si el que vos agrada de veritat és el teatre, doncs vos recomanem que no deixeu de passar-vos pel Teatre Olímpia de València, on el conegut grup de teatre Tricicle representa l'obra Garrick. Animeu-vos perquè vos queda poc de temps per anar a veure-la, ja que el proper dilluns serà l'últim dia d'actuacions. En esta obra, Garrick, els tres components de Tricicle es converteixen en autèntics doctors de la rialla. Així, el teatre esdevé una mena de sala de consulta on tots els espectadors proven de primera mà l'efectiu antídot que suposa la rialla davant situacions adverses. Si esteu cansats del dia a dia, de la rutina i de les eternes notícies sobre la crisi econòmica, no deixeu de passar l'oportunitat d'anar a veure Garrick a l'Olímpia. Afanyeu-vos a recollir l'entrada, perquè dilluns vinent Tricicle se'n va de València per continuar la gira.
I amb aquestes recomanacions deixem la secció de cultura per parlar d'un altre geni de les lletres a la secció personatge.
Estàs escoltant Fil per Randa.
Com Com vos hem avançat al principi, avui a la secció Personatge farem un repàs de la vida i l'obra de Miguel Delibes, de recent actualitat perquè va morir el passat 12 de març. Miguel Delibes Setién va néixer a Valladolid un 17 d'octubre de 1920. És un dels nostres novel·listes més reconeguts i va formar part de la Real Acadèmia Espanyola des de l'any 1975 fins a la seva mort, on va ocupar el seient de la E minúscula, seient que a hores d'ara haurà de ser reemplaçat. Des dels seus inicis en el món laboral, res feia presagiar que acabaria dedicant-se a la novel·la, ja que es va llicenciar en comerç i anys més tard va obtenir la càtedra de Dret Mercantil, amb la que va començar a impartir classes en l'Escola de Comerç. Al mateix temps, va començar la seva tasca com a columnista amb 21 anys al periòdic El Norte de Castilla, on va publicar el seu primer article titulat El deporte de la caza mayor. Amb el carnet de periodista a la butxaca, el diari li otorga el càrrec de redactor i passa a ocupar-se de la secció dedicada a la crítica cinematogràfica. Posteriorment, fins i tot, arribaria a dirigir el periòdic. Però a poc a poc, comença a apartar-se del món del periodisme per dedicar-se exclusivament a la novel·la. El 23 d'abril de 1946 es va casar amb Àngeles de Castro, qui seria una de les seues majors inspiracions literàries. És a partir d'ara quan comença la carrera literària de Delibes.
Aleshores, s'inicia un trienni clau que marcarà la seva carrera. En 1947 escriu la seva primera novel·la, La sombra del ciprés és alargada. I un any després guanya el Premi Nadal i comença a ser conegut dins del panorama novel·lístic espanyol. En 1949 publica Aunes de dia, que va ser sotmès a la censura franquista. En aquest sentit, com a catedràtic, a l'Escola de Comerç va haver d'enfrontar-se a la censura franquista a l'hora de tractar a les seues classes tot allà relacionat amb la victòria dels nacionals en la Guerra Civil, victòria per la que ell mateix havia combatut voluntàriament durant 3 anys.
En 1950, després de patir tuberculosi, Miguel Delibes publica un dels seus llibres més coneguts, El Camino, una eterna història en què narra el procés en què un xiquet descobreix la vida davant l'amenaça de deixar el camp i haver de marxar cap a la ciutat. El Camino suposa la consagració definitiva de Delibes en la narrativa espanyola de la postguerra. Entre les obres més destacades de Delibes podrem trobar Los Santos Inocentes, de l'any 84, Cinco Horas con Mario, de l'any 1966, El Hereje o Diario de un Cazador, que va ser Premi Nacional de Narrativa.
En definitiva, vos hem de dir que es tracta d'una de les grans figures de la literatura espanyola posterior a la Guerra Civil, pel que ha sigut guardonat amb una gran quantitat de premis i reconeixement. Fins i tot, la seva influència va més enllà i diverses de les seves obres han estat adaptades al teatre i al cinema i premiades en certàmens tan prestigiosos com el Festival de Cannes. Tot i això, hem de dir que no ha sigut, tot i que ha sigut moltes vegades candidat, no ha arribat mai a ser guardonat amb el Premi Nobel de la Literatura.
Desafortunadament, el passat 12 de març va morir a Valladolid, ciutat on va néixer i que també va saber reflexar en moltes de les seues obres. Aquestes van ser unes de les seues últimes aparicions a la pantalla quan no va poder assistir a la presentació del llibre de la Real Acadèmia Espanyola, La nueva gramática.
Queridos amigos, lamento no poder assistir a la presentación de la nueva gramática, pero mi salud no tan bollante como yo desearía, y los años me lo impiden. Sin embargo, me siento orgulloso del trabajo ímprobo de mis compañeros y que tantos de los textos de mis obras figuren como ejemplos del habla de Castilla, la que yo aprendí de niño, la que oí más tarde perfeccionada de la boca desdentada de los viejos castellanos en las plazuelas de nuestros pueblos. Mi mayor deseo sería que esta gramática fuese definitiva, llegase al pueblo, que se fundiera con él, ya que en definitiva el pueblo es el verdadero dueño de la lengua.
Aquestes declaracions van ser gravades per CIL Televisió. És per això que el millor homenatge que li podem donar és llegir els seus llibres. encara que mereixedor del Premi Nobel de Literatura. Mai va poder rebre-lo, no es pot concedir a títol pòstum. I molts diuen que no el va rebre perquè va n'hi haure una coincidència generacional en Camilo José Cela. Diuen que una volta rep un autor d'una mateixa generació el Premi Nobel, veta la resta.
I bé, fins ací el nostre programa d'avui. Espereu que hàgiu passat un bon ratet en companyia nostra i que continueu escoltant-los la propera setmana. José i Bea, ens despedim fins bé el pròxim dijous?
Fins el pròxim dijous, sí.
I recordeu que ens podeu seguir en contacte amb el programa a través del nostre blog filperrandaupv.blogspot.com. Des d'UPV Ràdio vos desitgem una bona setmana.
Bona setmana.